Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia també, Andorra, d'aquest dilluns 5 de juny del 2021. Avui és dia de Sant Miquel dels Sants i el pensament del dia ens el porta l'economista social Ivan González.
No fa gaire va arribar a les meves mans un article de la revista Economías on es presentava l'evidència sobre la desigualtat salarial i el treball de baixos salaris. Però quines són les seves conseqüències a casa nostra? A part de la baixa remuneració, més temporalitat, major incidència al treball a temps parcial, ocupacions de baixa qualificació, etc, etc. Penseu que el treball de baixos salaris és un indicador de desigualtat social, tenint en compte que els salaris són la principal font de renda en les nostres llars. Els salaris baixos estan directament relacionats amb la pobresa, degut justament a lo que acabem de dir, que és la principal font de la renda de les nostres llars. Si els treballadors reben salari cada vegada més baixos, arribarà un punt en el que el seu poder adquisitiu es veurà tan afectat que el consum es reduirà significativament. I això farà que l'economia entri en un cercle viciós. De fet, en els últims anys, els salaris ja han baixat de manera exponencial, sobretot arrel de la crisi. Això significa que existeixen un innombrable número de llars on cap adult treballa o el que ho fa rep un baix salari. En un mercat tan segmentat com l'espanyol, la baixa remuneració i el caràcter temporal de molts llocs de treball fan que la pobresa laboral sigui una realitat cada cop major. Per reflexionar, no creieu?
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
2 minuts que passen de les 8 del matí, això és a primera hora, programa 644. Mirin, el que ha passat aquest cap de setmana no té nom. Així de senzill, així de complicat. I segueix passant, i seguim setmana rere setmana rere setmana. Tornava a passar aquesta nit de dissabte amb un altre jove de 29 anys i no s'atura la macabra història de qui gairebé amb impunitat insulta, agredeix, colpeja i mata sota el pretext de l'estupidesa humana. No seré jo qui digui en veu alta les polítiques que calen perquè deixi de passar. Ni m'hi dedico ni en tinc la solució. No sé si el que cal és una justícia i mesures de protecció més contundents. No sé si el que cal és més pedagogia. Pedagogia i pedagogia. No sé el que cal perquè deixi de passar, però ha de deixar de passar. Només sé que hi ha monstres que lleven vides tan sols per estimar, perquè un sol bri d'odi no deixa espai a cap mostra d'amor. Un sol bri d'injustícia no deixa espai a cap mena d'enteniment. El que ha passat aquest cap de setmana ni es pot, ni es deu, ni hauria de tornar a passar, ni aquí ni enlloc. Escrivia el polític i escriptor irlandès Edmund Burke que perquè triomfi el mal només cal que els homes bons no facin res. I avui, Samuel, aquest programa va per tu, perquè en nom de l'amor, sigui com sigui i de qui sigui, mai voldrem venjança, però sempre, sempre, sempre voldrem justícia.
A primera hora, amb Joan Trias.
Gairebé 4 minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García, al capdavant de la producció. Berta Sacanell, a la redacció, juntament amb Rafa Sanaujà. Aquí li seguim enviant una abraçada molt gran. Maria Sierra Rodríguez, a la selecció musical. Àngel Rivera, veu que us dirà bon dia si truqueu o veniu a Ràdio Estel, si truqueu al 93 409 2770 o veniu al carrer Comtes de Bell-lloc, número 67 de Barcelona. El control tècnic... Ai, quina setmana... Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal? Com esteu tots?
Bé, home, de dilluns.
Darrera setmana. Queden 5 dies per fer-vos-ho companyia.
Com avui, eh?
Avui, dilluns, fa molta calor, molta calor, molta calor, tirem endavant.
Sí que fa molta calor, sí. A la direcció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia a tothom.
Fa molta calor, eh?
Fa molta calor, sí.
I la que farà.
Sí, sí. Diu, sí. Aquests 2 dies em sembla que sí, Joan, que apretarà una mica el termòmetre, tot i que a finals de setmana crec que baixen, eh?
Sí?
Sí, diria que sí. A veure el mirall, és que ens explica.
Què ens explica un dia com avui?
Però sí, pel Toni Huguet és una setmana important.
Important, especial... Se li noten els ulls, eh? Ja.
Sí, jo aquest matí quan he entrat dic que et noto diferent. Tens... No? O què?
Sí.
Tu què tal? Com ha anat el cap de setmana? Bé?
Jo bé. Sí, recordant tot el cap de setmana i recordant avui els oients que aquest programa avui i fins a final de temporada serà fins a les 10 del matí, eh?
Exacte, ens han escurçat aquesta hora, però recordeu que a partir de les 10 arriba Fórmula Estel, eh? Amb la millor selecció musical.
I amb la millor conductora com ella. Mercè Rara, no pot ser d'altra manera. Ens comencem a fer preguntes un dia com avui, com per exemple...
El protagonista del dia, que és el Papa Francesc, ha estat operat aquest diumenge a l'Hospital Policlínic Gemelli de Roma en una intervenció quirúrgica que estava programada, segons ha informat el Vaticà, en un breu comunicat. L'operació ha estat per una estenosis diverticular simptomàtica del colon.
Està bé, però? Està bé el Sant Pare, era una operació, com ens deia ara la Mercè, que estava programada, tot i que ens va sorprendre molts aquest comunicat, que ens va agafar una mica per sorpresa, però ja se sabia, ell ja ho sabia, feia dies que l'anaven a operar. Si treus el que parla la finestra, hores d'ara, va.
Barcelona 23 graus, Lleida 21 graus, Girona 22 graus, Tarragona 22 graus i Andorra 13 graus.
Per aquells que creuen que ha arribat l'agost a Barcelona, esperin perquè d'aquí unes hores això capgirarà, eh? Lleida em sembla que arribarà a temperatures infernals, mai millor dit. Sembla, eh?
Sí, no, ja per a Lleida ja se sap, Joan, que hi ha unes hores del migdia a l'estiu que no pot sortir al carrer. O sigui, la gent d'allà ja ho saben, que a partir de... Em sembla que són les 12, 1 del migdia fins a les 6 de la tarda, oblida tant.
Sí, està, eh?
Exacte.
De què parlarem ara avui en aquest programa?
Mira, arran dels casos de la pujada de Covid-19 a casa nostra, ens preguntem, ja podem parlar de cinquena onada? Quines repercussions pot tenir tot i la vacunació? Doncs en parlarem avui amb el professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, el metge i investigador de la Universitat de Leicester i escriptor de llibres com ara Lliçons d'una pandèmia. Ell és Salvador Massip. Serà d'aquí res, d'aquí uns minuts. Cap a les 9 del matí, com cada dilluns, comentem entrarem l'actualitat política amb el politòleg i professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, en un nou real polític. En un nou OCR RITMI també parlarem avui amb Joan Peiró, que juntament amb Lies Hendrick han aconseguit un treball de música d'arrel combinat amb tonalitats de flamenc, jota o el jazz, que es titula No ni no. També parlarem avui amb Joan Gorgui, creador de la biquineria del Mercat del Linot, que ens portarà una nova recepta per encendre els fogons i acabarem programa amb freqüència modulada.
Quedeu-vos amb nosaltres, que avui Joan Gorgui és d'aquells dies... Sempre val la pena, eh? Però avui és d'aquells dies que... farem salivera. A més, recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Estel al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Ja sabeu que si ens envieu cada dilluns un missatge de WhatsApp comentant l'actualitat, dient-nos tot allò que vulgueu, entrareu a una magnífica cistella, gentilesa de Caprabó. Gentilesa de Caprabó. Per cert, ho anunciem des de ja i ho anirem recordant. Per tots aquells que vulgueu enviar missatges al 663-99-30-62. L'altre dia, Mercè, la Mercè ho comentava, que hi ha gent que no podrà viatjar fora de l'estat espanyol, em sembla que és fora de l'estat espanyol, perquè... va contraure la Covid, no? I es va fer la prova no amb PCR, bueno, es va fer la prova, li van fer la prova, no amb PCR, sinó amb test d'antígens, i això ha anunciat la Comunitat Europea que no servirà per viatjar als països europeus.
Exacte, Joan. No és que no pugui viatjar, sinó que no podran accedir al passaport Covid.
Exacte. Sí, es pot viatjar, però ha de pagar una PCR.
Exacte. Diguem. O sigui, hi ha tres opcions per adquirir el passaport Covid. La primera seria, doncs, estar vacunat. La segona seria fer-te una prova PCR a 72 hores abans d'agafar el vol. I la tercera, un certificat de recuperació de Covid. Què passa? Que la gent, la setmana passada, una normativa europea, recordeu, una normativa europea, preval per sobre de la normativa estatal. Tot el que digui Europa... és com la Constitució, està per sobre de tot, no? Doncs Europa, la setmana passada, va assegurar que tota aquella gent que se li havia diagnosticat la malaltia a través d'un test d'antígens no podia accedir al certificat de recuperació de Covid. Per tant, directament, tota aquesta gent, que són uns 165.000 afectats, hauran de pagar-se de la seva pròpia butxaca aquests 90 euros de, per fer-se un test de, per fer-se la PCR, per poder accedir al passaport Covid.
Per tant, si sou d'aquests 165.000 afectats i busqueu alguna solució, i a més escolteu Ràdio Estel, que sapigueu que aquesta setmana en parlarem. Si teniu algun dubte respecte a tot plegat, 663-99-30-62, missatge de veu al WhatsApp del programa, 663-99-30-62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant un dia com avui?
Doncs justament d'aquest nou repunt dels ingressos hospitalaris per la onada de Covid. Crida Joan dels Metges a la prudència en la gestió de l'oci de la joventut. El Papa Francesc, comentàvem com a protagonista, ha estat operat d'una operació quirúrgica a Roma a causa d'una estenosi diverticular sintomàtica del colon, la qual ha acabat aquesta nit de forma satisfactòria. Poques hores abans de la intervenció, que estava programada, havia anunciat que viatjarà a Hongria i a Eslovàquia el 12 i el 15 de setembre. I també que els indultats al procés estan reclamant una revisió a fons del sistema penitenciari. I també, atenció a aquesta notícia, perquè la bretxa digital entre rics i pobres frena Barcelona. El barri de les Tres Torres és el districte amb més renda i Ciutat Meridiana el que menys. Els barcelonins van augmentar els seus recursos en gairebé un 5% del 2010 al 2018. Això, Joan, són dades sense comptar doncs, el pas de la pandèmia.
De seguida en parlem de tot plegat abans, però us ho dèiem a primera hora, només començar el matí, aquest programa avui va dedicat a una persona, ell és en Samuel, no només en Samuel, sinó a tota aquella gent que pateix agressions, que pateix insults per ser com és, la pegatina i de callau.
Te habrá contado que a veces vivo inundado en decisiones tan vivas que beben del vervenir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie os habrá contado nada bueno de mí.
Bebiendo las gotas de otras copas, que nunca te acabarás, que nunca te acabarás. Si fuera como me has contado, me quedaría aquí a tu lado para saber qué es lo que ves, para saber qué es lo que ves. En esperar una moneda,
en esperar una moneda,
en navegar cuando hay tormenta,
en navegar cuando hay tormenta,
en navegarte con matices,
la caricia que aún te queda. Y a los que luchan sin gritar, que los que beben pa' olvidar, que los que buscan compañía, que los que saben sin pensar, que los que se van a dormir sin pedir perdón. Perdón.
besos tan lentos, más le duraban los amores. Como daba los besos tan lentos, más le duraban los amores. Como daba los besos tan lentos, más le duraban.
Primera hora, a Ràdio Estel.
Bé, calleu, i la pegatina que ens deixaven aquest a l'osque. A l'osque. 16 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber l'estat de la xarxa viària. Anem cap al RAC. Armand Maravall, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora comencem parlant de l'AP7, perquè tenim 4 quilòmetres de retencions amb alguna aturada en sentit sud fins al Nus del Papiol. També en sentit sud hi ha retenció de Montmeló, són uns 2 quilòmetres a l'autopista, i en sentit nord també la carregada d'aquesta AP7 a Barberà del Vallès, uns 2 quilòmetres. També hi ha retencions a la B30, són un parell de quilòmetres en sentit sud a l'altura de Bellaterra, i a la C58 ara es formen 2 quilòmetres de congestió en sentit Barcelona a l'altura de Ripollet, on hi ha hagut un accident. Per entrar a Barcelona també hi ha retencions de la Pota Sud, són 2 quilòmetres a la B23 a Sant Feliu, també 3 quilòmetres a la A2 a l'altura de Cornellà de Llobregat, i a la C32 també hi ha 3 quilòmetres de densitat a l'altura de Sant Boi. Tot això per anar cap a Barcelona, on hi ha retencions habituals a les rondes, sobretot en sentit Llobregat, amb alguna aturada a la Pota Nord i també aturades en tot el tram del Poble Nou a la Ronda Litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. També haurà de saber com està la situació del transport públic metropolità. Anem cap a Transmet. Adrià Rodríguez, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem una incidència a la L3 de metro, línia verda, que funciona parcialment i es troba sense servei entre les estacions de Maria Cristina i Espanya. Per cobrir aquest trajecte, l'operador ofereix servei especial de bus alternatiu. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de Barcelona, podem parlar de normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bona entrada de setmana.
Gràcies, Adrià. 17 minuts que passen de les 8 del matí. Nosaltres que encetem la plana de notícies un dia com avui, perquè el Papa Francesc, ho dèiem abans, ha estat operat amb èxit d'una dolència benigna al colon, Mercè.
Francesc s'ha sotmès aquest diumenge a la tarda al Policlínic Gemelli de Roma, una intervenció quirúrgica, una laparoscòpica, per acabar amb una estenosi diverticular de sigma, una dolència benigna del colon relativament freqüent, especialment en persones d'edat avançada. De fet, la Santa Seu informava aquest mateix diumenge a la nit que la cirurgia havia acabat i que Francesc havia reaccionat bé. L'operació estava programada per als dies que coincideixen amb l'inici del període de vacances del Pontífex, un mes de juliol en què ja habitualment no surt del Vaticà. El director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Mateo Bruni, explicava que la intervenció s'ha fet amb anestèsia general i l'ha dirigida el cirurgià Sergio Alfieri. Tot i que no s'havia pronunciat prèviament l'ingrés hospitalari ni el pas del quiròfan del bisbe de Roma, la Santa Seu ha deixat clar que es tracta d'una cirurgia programada i rutinària, sense cap aprensió, tenint en compte, tot i la bona salut del papa, que ja té 84 anys i mig. La previsió és que l'ingrés al policlínic duri entre 4 i 6 dies. Hem de dir que el papa Francesc, abans d'abandonar la casa Santa Marta ahir a la tarda, després de resar l'Àngelus sortint a la finestra del seu estudi privat, aquest diumenge al matí es va saber que el papa viatjaria a Eslovàquia del 12 al 15 de setembre, després de celebrar la taula final del Congrés Eucarístic Internacional, que per cert acollirà Budapest.
I els morts per Covid arriben al mínim de la pandèmia mentre s'enfilen els contagis.
Cada persona amb Covid n'encomana 2.5 i hi ha un repunt d'hospitalitzacions. I la notícia positiva, Joan, és que les vacunes han reduït de manera clara els casos greus i les morts de coronavirus. Una bona prova és que l'última setmana han mort 7 persones a casa nostra, la xifra més baixa de tota la pandèmia, que ja ha deixat, això sí, recordem-ho, un total de 22.270 defuncions.
Malgrat això, continua l'explosió de casos entre les franges més joves.
Sí, de fet, des de dimecres la vacunació contra la Covid s'ha obert a les persones més grans de 16 anys, amb un interès massiu dels afectats. Les cites es van esgotar ràpidament i s'han fet cues per rebre la primera dosi sense tenir hora concertada. En aquest context, s'han comunicat un total de 3.286 contagis nous les últimes hores, un augment que noten molt directament els centres d'atenció primària, els CAP, que han batut aquesta setmana el rècord de tests d'antígens positius, que han arribat als 13.910. I no només es nota l'atenció primària, sinó que que els hospitals també, com dèiem, augmenten els ingressos de malalts de Covid. Hi ha 522 pacients, una cinquantena més que el dia anterior, i 123 són a les unitats de cures intensives. La velocitat de contagi ha arribat, atenció, al 2,5, segons les últimes dades que ha fet públiques el Departament de Salut.
Evidentment, per tant, la responsabilitat de l'administració i no els metges del CAP, eh? Però abans us explicàvem que si teniu dubtes sobre la qüestió ens podeu enviar notes de WhatsApp al 663-9930-62 i que tractarem el tema en els propers dies. Ens ho explicaves, Mercè, que la Unió Europea ha dit que si no és amb test PCR, aquell paper de recuperació, aquell certificat de recuperació, no val per sortir a l'estranger i, per tant, t'hauràs de pagar una prova de PCR. Doncs bé, com ens explicaves tot just ara, els CAPs han batut aquesta setmana el rècord de testos d'antígens positius. Que algú m'expliqui què està passant? Per què no es fan proves PCR, si ja se sap? Dic jo, vaja. Parlem també de política, perquè segons una enquesta que publica avui el diari El Mundo, el PP guanyaria les eleccions i fregaria, atenció, la majoria absoluta en Vox.
Sí, de fet, els populars doncs, serien el partit més votat si se'ls celebressin ara mateix unes eleccions generals. D'aquesta manera, fixaria el lideratge conquerit després de la victòria d'Isabel Díaz Ayuso. El PSOE frena el seu descens i creix gairebé un punt. El bloc de centre-dreta majoritari seria majoritari, tot i la caiguda de Vox i Ciutadans.
L'Aragó vol ser en els debats entre Catalunya i Espanya.
Sí, així ho va demanar un representant tant del govern que encapçala el socialista Javier Lambán al Comitè Federal del PSOE que es va celebrar ahir a Madrid. Lambán justifica la petició assegurant que és necessari vigilar que el diàleg entre l'executiu català i l'espanyol en cap cas perjudiqui els interessos de l'Aragó.
13 detinguts a Corunya per l'assassinat d'un jove a Galícia.
Aquest divendres passat van assassinar un jove de 24 anys a prop d'una discoteca al passeig marítim de la Corunya. Segons fonts policials, la víctima presentava forts cops al cap i diversos hematomes. L'entorn de la víctima assegura que darrere l'assassinat a cops hi ha un crim d'odi per la seva orientació sexual. El jutge d'instrucció de la Corunya ha decretat secret de sumari. Coneguts del jove han iniciat una campanya a les xarxes socials reclamant que s'investigui doncs, el cas sota el hashtag Justícia per a Samuel, en què reclamen els possibles testimonis de l'agressió que expliquin el que van veure a la policia, tot i que hi ha unes càmeres de seguretat que haurien enregistrat doncs, aquestes 13 persones que s'han detingut i que se les hauria identificat. Hem de dir que col·lectius LGTBI+, de tot l'estat espanyol, han convocat concentracions de protesta aquest dilluns al vespre en diverses ciutats, també a Barcelona. De fet, a la capital catalana tindrà lloc davant de l'Observatori contra l'Homofòbia, és a la superilla del carrer Comte de Borrell.
I els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió durant la Festa Major de Terrassa que es va produir diumenge pels vols de les 3 de la matinada.
Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió, com deies, és un vídeo que s'ha difós a través de les xarxes socials, es pot veure com un nombrós grup de joves colpegen un home que està estès a terra. L'home agredit de 29 anys ja ha presentat una denúncia.
Per cert, que qui es vulgui manifestar en aquesta concentració a la capital catalana, que recordem tindrà lloc davant de l'Observatori contra l'Homofòbia, a la superilla del carrer Comte Borrell, serà a les 8 del vespre. Serà a les 8 del vespre. Els indultats del procés reclamen, d'altra banda, una revisió a fons del sistema penitenciari.
Sí, després que han trobat morta una noia de 19 anys a Brianzo i que s'hauria suïcidat en règim d'aïllament. És la tercera mort en 10 dies a les presons catalanes.
I els treballadors en ERTO poden sol·licitar dilluns un nou ajut d'entre 600 i 700 euros.
De fet, el Departament d'Empresa i Treball calcula que la mesura beneficiarà entre 80.000 i 100.000 persones que rebran un pagament únic. Per accedir als ajuts només caldrà inscriure's al registre habilitat al web del SOC. El tràmit de la sol·licitud es podrà fer telemàticament a partir de les 9 del matí.
Drons al Festival Vida per vigilar que no s'hi coli ningú sense test d'antígens.
De fet, unes 27.000 persones, no?, durant tot aquest cap de setmana han anat al Festival Vida, s'han hagut de fer aquest test d'antígens previ, un tràmit que el primer dia, recordem, ho va provocar doncs, aquelles llargues cues i aquell gran col·lapse. Uns agents equipats amb sistemes d'infrarojos i focus han ajudat durant tot aquest cap de setmana a controlar des de l'aire que ningú entrés per on no tocava. Les imatges dels drons es controlen en directe des d'una furgoneta que fa de centre de control. Hem de dir que en els propers dies el Cruïlla serà el tercer festival de música multitudinari que se celebrarà a casa nostra després del Canet Rock i el Viva.
I el Temple del Sagrat Cor de Jesús del Tibidabo s'adhereix a la xarxa mundial d'oració del Papa.
Sí, de fet, ho coneixíem fa uns dies. La comunitat salesiana renovarà doncs, en els propers mesos tota l'acció pastoral que realitza el temple seguint el missatge de l'Evangelii Gaudium.
8 i gairebé 25 minuts, obrim plana d'esports perquè el Barça esprinta per reduir salaris i retenir, això sí, Leo Messi.
El club blaugrana es desfà de Trincau i Firpo i també allibera Umtiti.
I Anglaterra i Dinamarca jugaran les semifinals de l'Eurocopa.
D'aquest partit, Joan, que jugaran dimecres, n'ha de sortir el rival que s'enfrontarà a la final contra el jugador de l'altra eliminatòria, recordem-ho, Espanya i Itàlia, que juguen demà a les 9 de la nit. Després de recórrer diferents països europeus, l'Eurocopa es dirigeix ara a Londres, a l'estadi de Wembley, que és on es jugaran les dues semifinals.
Hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Per tant, mirem cap al cel amb el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui ja amb temperatures altes i avui aquestes pujaran una mica més que les d'ahir. En general, màximes entre els 30 i els 36 graus a bona part del país, tot i que avui les temperatures baixaran a les comarques de Tarragona, on hi van pujar a valors de fins a 37 graus i, en canvi, pujaran a la resta del país. Per tant, pugen en general, però al sud del país seran una miqueta més baixes. Les més baixes, en general, seran les de la costa, al voltant dels 30 graus i al voltant dels 35-36 a bona part de l'interior. Una jornada que lleva amb alguns núvols a les comarques del sud, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i a la resta amb un bon sol. De fet, el sol s'imposarà durant tot el dia, únicament amb la presència d'alguns núvols aquesta tarda a les comarques del Pirineu, que en principi no han de donar precipitacions. Demà a la tarda sí que tindrem ruixats a les comarques del Pirineu, a la resta un dia com el d'avui, alguns núvols al matí, sobretot al sud, poc importants, amb vent assolellat i calor. Temperatures que demà encara poden pujar un grau respecte a les d'avui. I a partir de dimecres les temperatures baixaran i les tempestes des de mitja tarda seran més extenses al Pirineu i també al Prepirineu.
Estàs escoltant a primera hora a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel amb el patrocini d'Agbar.
L'estiu ja és aquí. Si sou dels qui teniu piscina, bé sigui a l'engròs o d'aquestes inflables, recordarem avui alguns consells per tal de no malbaratar l'aigua.
L'aigua i tu.
La piscina, és clar, és per gaudir-ne, sobretot ara que la calor ja s'ha instal·lat entre nosaltres. Així que serà molt interessant i important que tingueu cura del manteniment de l'aigua d'aquesta piscina. Ja no només perquè estigui sempre en condicions òptimes pel banyet que ens aporta, sinó també, i això gairebé és més important, perquè d'aquesta manera evitaràs que es malmetin les seves condicions i no hauràs de buidar-la i tornar-la a omplir més d'una vegada durant l'estiu. I, evidentment, si la piscina és de mides considerables, això també serà important per tenir un compte durant tot l'any. D'aquesta manera, amb un bon manteniment, no caldrà tornar a començar de zero quan torni de nou la calor. D'aquesta forma, no malbaratarem l'aigua i sempre tindrà un aspecte transparent i saludable. Així que ja ho sabeu, a cuidar l'aigua de la piscina en benefici de tots. I ara ha arribat el moment de gaudir del bany.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els dilluns i dimecres a 6:15 de la tarda, Miquel Murga et porta de viatge sense moure't de Catalunya. Camins, rutes espirituals de Catalunya, recorreguts per descobrir les riqueses del país, cada dilluns i dimecres a 6:15 de la tarda. Camins, amb Miquel Murga, aquest juliol a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-60-96.
Bufeterojas.es. 93-246-60-96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040. Ràdio Estel.
Dos quarts de nou del matí. A aquesta hora anem cap al quiosc per saber què hi diuen les portades més llegides de casa nostra, Mercè.
Sí, Joan, molt bon dia de nou. Fixa't, amb La Vanguardia, gairebé tots els diaris doncs es fan ressò d'aquests ingressos hospitalaris que pugen. La Vanguardia fa servir aquest titular: nou repunt dels ingressos hospitalaris per la onada de Covid. L'índex RT, que és la velocitat de contagi, doncs que representa la velocitat de propagació, com dèiem, passa del 2,07 al 2,5 en només 24 hores. El periòdico també fan referència doncs, a aquesta pujada de dades. Amb aquest titular, la pandèmia entra en una fase de dues velocitats. Diuen que la incidència baixíssima entre la població vacunada es descontrola en la franja de joves no vacunats. Els supercontagis broten on es dissipen les mesures de seguretat. Seria la cinquena onada, fan servir com a subtitular. La cinquena onada de Covid dibuixa un escenari diferent dels anteriors. El punt avui diuen repunten els ingressos per Covid, però no els contagis. No? Aquestes crides dels metges també la prudència en la gestió de l'oci de la joventut. I El País el que fan és recollir una entrevista a la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, i a trien aquest titular: encara podem recuperar la meitat del turisme internacional. I avui el diari Ara doncs fan menció i bé, dediquen un article especial al Tribunal de Comptes, que diuen que és una espècie única a Europa.
Canviem de país i de qüestió, anem cap al periòdic d'Andorra.
Ens fixem amb el titular del periòdic d'Andorra. El Col·legi d'Agents i Gestors Immobiliaris d'Andorra, que és la GIA, vincula l'alt percentatge pel lloguer dels gustos i no a la crisi. El preu de la construcció, on s'ha d'importar tot el material, també és un factor determinant.
Portades a aquesta hora també dels diaris digitals locals i comarcals.
Mira, Diari de Girona, llegim que la mateixa Girona ha registrat un 14% menys de lloguers, però són un 2,4% més cars. La Cerdanya va experimentar el major increment de preu. A Lleida, la mañana, els bombers rescaten de matinada un home que havia quedat atrapat prop de 6 hores en una cova de Bellver de Cerdanya. Poc després, després va arribar a l'helicòpter que el van a buscar, aquest menor amb peritonitis que estava d'acampada a Albanyà. Diari Més, el Vendrell és la capital comarcal amb el deute per capita més elevat. Els ajuntaments de la província doncs continuen reduint l'endeutament, tal com mostra el darrer informe del Ministeri d'Hisenda. I avui fem una ullada a Empordà.info, en què llegim que el celler de Garriguella comercialitza el primer vi propi en llauna. Des de la cooperativa doncs van dissenyar el producte, el van veure el canvi d'hàbits dels consumidors.
Vi en llauna, eh?
Vi en llauna.
S'haurà de provar, això. No ho sé. Portades principals dels diaris digitals religiosos.
Catalunya, Cristiana.cat, llegim doncs, aquesta operació del Papa Francesc. Ha estat tot un èxit d'una dolència, recordem, benigna al colon, poques hores abans de la intervenció del pontífex, que estava programada. Havia anunciat que viatjaria a Hongria i Eslovàquia del 12 al 15 de setembre. A Flama.info, Joan, llegim aquest relleu a la direcció del Setmanari Catalunya Cristiana que anunciàvem doncs, el passat divendres. El patronat de la Fundació Catalunya Cristiana, que presideix l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, doncs nomenava a mossèn Miquel Ramon Fuentes com a nou director del setmanari en substitució de mossèn Jaume Aymar, que ho ha estat durant gairebé 13 anys, recordem-ho, des del setembre del 2008. I a Religió en Digital llegim que els bisbes de Paraguai han demanat auxili a la comunitat internacional. Amb aquests titulars clars, les vacunes no arriben i la població mor. L'episcopat paraguaià, en la persona del seu president, Adalberto Martínez Flores, davant la dramàtica situació sanitària, econòmica i social del país, doncs exhorta a les autoritats nacionals a prioritzar la salut. A Vida Nueva llegim que Francesc supera bé la seva operació de colon. És possible que el pontífex hagi de romandre doncs, fins a 5 dies hospitalitzat al Policlínic Gemelli de Roma.
Gràcies, Mercè. I arran d'aquest repunt de casos que ens explicaves i que expliquen tots els diaris en la seva portada, casos de Covid-19 que estan pujant molt a casa nostra, de fet, contagis que s'han multiplicat per 3 en tota aquesta darrera setmana, ens volem preguntar, ja podem parlar de cinquena onada? Quines repercussions pot tenir, tot i la vacunació? En parlem aquesta hora amb el professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, metge investigador de la Universitat de Leicester i escriptor de llibres com Lliçons d'una pandèmia, Salvador Massip. Què tal? Molt bon dia de nou. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia. Un plaer estar amb vosaltres.
Dèiem, la darrera setmana han mort 7 persones a Catalunya, la xifra més baixa de tota la pandèmia. Això sí, en aquest context s'ha comunicat un total de 3.286 contagis nous les darreres hores. El risc de rebrot es dispara fins als 679 punts, 238 més que el dia anterior. La velocitat de contagi ha arribat al 2,5. En definitiva, amb aquests números, professor Massip, podem estar parlant ja de cinquena onada?
Sí, jo crec que fa setmanes ja que es veia venir això i ja fa dies que estem en una pujada que és indicativa d'una onada com les anteriors. El que sí que és important destacar és que és una onada diferent, és una onada que, com dèieu abans, estem veient un augment de casos, anirà seguida molt possiblement d'un augment d'ingressos molt menor al que veiem en les onades anteriors i, sobretot, la mortalitat no pujarà tant. Això ho dic en funció del que estem veient que està passant al Regne Unit, que són, van tenir la onada aquesta, van començar abans, encara estem en plena onada, i estaran una mica així, no? Una onada en aquest sentit que no porta la mortalitat que veiem abans.
Ara ens deia, feia setmanes que ho veiem a venir, això. Per què ho veien a venir?
Sobretot per això, perquè la variant Delta s'està comportant com en el seu moment la variant Alfa, no? La variant Alfa, recordem, que és la que es va dir la variant britànica, i va fer un patró molt semblant. Va començar, doncs, al Regne Unit, va començar a pujar. Des de la resta d'Europa ens ho miràvem, diguéssim, veient a veure què passa aquí, i es va escampar per Europa ràpidament, en qüestió de setmanes, perquè és una variant, en aquell moment va ser una variant més infecciosa, i que ara estem en el mateix cas, no? És una variant, la Delta, més infecciosa, ha començat un cop més al Regne Unit, i un cop més sabíem, es veia venir, es podia preveure fàcilment que s'escamparia per Europa, perquè Europa és un territori relativament petit, relativament proper, sense fronteres en aquest sentit. No som illes, són països que estan a tocar els uns dels altres, i quan un dels països té una pujada de casos, doncs és lògic esperar que passava mateix als països veïns, i efectivament així ha sigut.
Ara ens ho deia, que aquesta variant Delta que s'ha iniciat també a Europa, al Regne Unit. Diria que Israel també va patir un gran increment de casos. Quin tipus de contenció s'ha fet, per exemple, al Regne Unit, i si això és transportable a casa nostra?
Bueno, de moment no està funcionant gens bé al Regne Unit, estem en ple descontrol de la onada, per tant, no crec que no puguem agafar com a exemple. Altres, abans sí, en els moments anteriors semblava des de principi d'any que el Regne Unit tenia una estratègia bona. Ara realment no sembla que ho estiguin controlant d'una manera prou ràpida. La onada segueix, de moment, pujant, no s'ha frenat. El que estan fent al Regne Unit, sobretot, és vacunar molt ràpid, intentar vacunar amb la segona dosi el més aviat possible, que és una mica també, crec, el que s'ha de fer a Espanya i a la resta d'Europa per evitar, doncs, sobretot, aquesta mortalitat, per assegurar, sobretot, que no hi haurà una pujada de mortalitat en paral·lel.
Com sap, de fet, ara tornem a casa nostra, però m'interessa parlar del Regne Unit també arran d'aquesta notícia dels darrers partits de l'Eurocopa, que s'estan celebrant precisament allà al Regne Unit, on Boris Johnson ha decidit que podran anar-hi a aquests partits tots els animadors o tota la gent que li agradi el futbol, però sigui gent local, sigui gent del Regne Unit. Tota la gent que havia anat des de la resta d'Europa no hi podrà anar-hi i s'haurà de quedar als hotels. Com ho veu, tot plegat?
Bé, l'Eurocopa ha sigut, sens dubte, un factor més a l'hora d'escampar aquesta variant Delta i escampar aquesta onada. No crec que sigui el factor principal, però sí que, sens dubte, tenir gent amb aglomeracions com les que donen els partits de futbol, encara que sigui l'aire lliure, són gent que interaccionen, que es toquen els uns amb els altres a les entrades, sortides dels estadis, dels bars, del que sigui. No és el millor moment per fer aquesta mena d'esdeveniments. Llavors, qualsevol cosa que limiti la circulació, el més lògic seria fer els que queden a porta tancada, o sigui, que no hi hagués públic. Però suposo que logísticament això és complicat. Si més no, limitar al màxim el moviment de gent amb aquest format, crec que és una bona idea.
Ara, si tornem a parlar de casa nostra, a Catalunya, on dèiem els darrers dies els contagis s'han multiplicat per 3, qui està patint ja aquests números és l'atenció primària?
Sí, aquesta vegada és una mica diferent. Com dèiem, aquesta onada no va com les altres. Les onades anteriors el que passava és que les UCI s'omplien amb una mica de retard. Primer pujaven els casos, després s'anaven omplint les UCIs. Ara el que estem veient sobretot és la primària, la que està rebent l'impacte fort de la onada, sobretot perquè, el que dèiem, no hi ha tants ingressos com abans, però sí, clar, que hi ha molts símptomes, hi ha gent, molts casos amb molts símptomes, i aquests van a parar, doncs, a la primera línia de defensa, que és la primària. I, clar, això representa, doncs, una saturació de primària que acaba tenint evidentment, conseqüències també per a la resta dels pacients. De la mateixa manera que si se t'omplen les UCIs no pots atendre pacients d'altres malalties, si se t'omplen les primàries et queda per atendre també tota la gent, no pots atendre bé la resta de persones, i això, encara que potser no tingui un impacte tan fort com tenir les UCIs plenes, té un impacte, sens dubte, de càrrega del sistema que no es pot per ningú.
És clar, si comencem a parlar de col·lapse de l'atenció primària en les properes setmanes, això podria arribar als hospitals o no?
Arribarà, però no crec que no amb l'exageració de les altres onades. O sigui, un cop més, si seguim, ens basem una mica en el model anglès, el més possible és que veiem també una pujada de casos als hospitals, però no exagerat. Si això representarà una saturació o una sobrecàrrega, ja veurem, segurament no serà greu. Crec que el problema en aquests moments ara és més aviat la primària.
Per fer-ho senzill, i crec que hem de parlar molts de la vacunació perquè tots entenguem què significa la vacunació. La vacunació evita la virulència del virus, però no la onada?
La vacunació evita que et posis malalt. O sigui, quan estàs vacunat, i en aquest cas amb la Delta cal les dues dosis de vacuna, el que evita és que desenvolupis la malaltia. No evita que t'infectis, és a dir, tu pots agafar el virus igualment, el que passa que no arribaràs a posar-te malalt de Covid. Quin és el problema? Doncs que una persona vacunada, en principi, pot transmetre el virus. Segurament no amb tanta eficàcia com quan no estàs vacunat, però sí que pot ser contagiosa. Per tant, una persona vacunada no ha de deixar de fer les mesures de protecció, de seguretat, per evitar ser un graó més d'aquesta cadena de contagis. A més, recordem que no hi ha cap vacuna que sigui al 100% eficaç. Sempre hi ha un percentatge que no es queda protegit per la vacuna. És un percentatge petit, és un 5, un 10%. Però, clar, si t'ha tocat ser d'aquest 5 o 10%, vol dir que encara que estiguis vacunat, ets susceptible a desenvolupar la malaltia i fins i tot potser a morir d'aquesta malaltia. És un percentatge més petit que abans, que era el 100% de les persones, que els que no estaven vacunats, però tot i això, crec que és important recordar que la vacuna funciona, la vacuna salva vides, però la vacuna no és perfecta i, per tant, hem de sempre continuar amb la precaució.
Per tant, ara em perdonarà que li faci la pregunta futurològica del dia, eh? Tot i que ens vacunem, tot i que tota la població que s'estimi que es pot vacunar estigui vacunada, haurem d'acceptar que hem de viure en una societat amb certes, encara que siguin molt petites, restriccions?
Durant un temps, sí, sens dubte, però acabarem aconseguint que aquest virus, un cop deixi de ser pandèmic, no ens afecti gaire el ritme de vida. Serà un virus com la grip, que existeix, no? Segueix sent un problema, segueix matant gent cada any, però no ens afecta a la vida en general. Hem de vacunar les persones més susceptibles per intentar reduir el risc de mortalitat, però no serà més problema que això. Per tant, crec que aquest virus, un cop s'hagi acabat la pandèmia, que tardarem el que tardem, pot ser un altre any, ja veurem, depèn de la velocitat de vacunació que tinguem a tot el món, llavors podrem ja oblidar el virus aquest segurament, i només doncs això, potser haver de revacunar a certa part de la població, la població més susceptible, en funció de com evolucioni el virus també, perquè és un virus que no és com el de la grip, o sigui, no canvia tan ràpid com el de la grip, és un virus que és més lent a l'hora de mutar, per tant pot ser que la protecció que tinguem duri més, però efectivament jo crec que arribarà un moment que podrem dir que s'ha acabat la pandèmia i recuperar la vida normal.
Jo ja sé que és molt fàcil parlar a cosa passada, diguem-ne, però el professor Massip ens ho explicava en aquest programa. Feia setmanes que es veia venir, per tant, deixi'm preguntar-li, era el moment de treure la mascareta als espais públics i a l'aire lliure, o era el moment d'obrir? Hem obert massa d'hora a casa nostra?
Jo diria que sí amb una i no a l'altra. A veure, treure la mascareta a l'exterior no té un impacte important en evitar contagis, perquè a l'exterior normalment no es donen molts contagis, la majoria es fan en llocs tancats. Com a molt, el problema és que doni la sensació de que ja no s'ha de portar la mascareta, la gent es relaxi i no se la posi ni a dins ni a fora. Això sí que pot ser el problema, diguéssim, psicològic, de donar la idea que la mascareta ja no és important. A part d'això, no crec que tingui un impacte tan gran en els contagis. De fet, hi ha països com el Regne Unit que no s'ha portat mai mascareta a l'exterior, només quan no pots fer distància de seguretat, o sigui, les normes que tenim ara a Catalunya. Per tant, jo diria que això no és un problema. Sobre altres restriccions, potser sí, o sigui, sobretot obrir, en el sentit d'obrir l'oci nocturn i facilitar que la gent jove es relacioni, crec que això pot haver tingut un paper a l'hora d'ajudar a transmetre aquest virus. Sabem que és un virus, sobretot això que està corrent entre la gent que no està vacunada, són la gent jove, que és també la que s'està movent més a l'hora de tenir relacions socials, i això, sens dubte, ha jugat un paper que caldria haver tancat o tancar ara, doncs s'hauria de discutir. Crec que és un tema que és complicat, perquè hi ha tot el tema econòmic al darrere, hi ha el tema de l'estiu, del turisme, hi ha molts factors en joc aquí. No crec que es pugui donar la culpa només a un sol factor.
Per últim, professor, deixi'm preguntar-li també, perquè hem encetat el programa avui parlant d'això i en parlarem durant els darrers dies, i ja sé que en vam parlar molt segurament a l'inici de la pandèmia, molts mitjans de comunicació, entre les diferències de test, eh? Però com sabrà, tota aquella gent afectada per Covid-19 que se li hagi fet el test d'antígens positius no podrà adquirir el certificat de recuperació que el permet viatjar, sinó que haurà de pagar una nova PCR de 72 hores per poder viatjar per Europa, perquè així ho ha decidit Europa. És molt menys fiable un test d'antígens que un test PCR?
Sí, és un test que funciona. O sigui, el test d'antígens és molt útil, però és útil pel que és. O sigui, tu no pots fer un test d'antígens i dir, mira, ja està, si et surt negatiu estic bé. No, si et surt negatiu segurament no estàs infectat, però no estàs segur al 100%. La PCR tampoc és segura al 100%, però és molt més fiable en aquest sentit. El test d'antígens serveix bé si es fa, diguéssim, de manera regular, periòdica, a la població, per tenir una idea de com està circulant el virus. No és tan útil a nivell personal per tots els falsos negatius que poden donar. Per tant, el que hem d'evitar és aquesta sensació de dir, em faig un test d'antígens i ja està, i si surt negatiu puc estar tranquil. No, si surt negatiu tens moltes possibilitats d'estar bé, però hauries de fer-te repetir els tests cada 2-3 dies durant almenys un temps per saber si exactament és realment un negatiu o no, i si vols estar segur, la PCR és el que realment és més segur en aquest cas. Per tant, siguem una mica conscients també de fins a on arriben a cada test.
Per tant, si això és així, professor, i ara em dirà, això preguntaré a l'administració i tindrà tota la raó, eh? Per què segueixen fent test d'antígens?
Bé, perquè sí, perquè són útils des del punt de vista del control de la pandèmia, són molt útils, de fet, per saber què està passant i per controlar. O sigui, a nivell de control de salut pública són molt útils. El que no són útils és a nivell d'usuari. No, o sigui, com a tu fer-te un test d'antígens per estar tranquil, tu... És relativament... no és tan útil per sentir que no és el 100% fiable. En canvi, si tu estàs fent molts tests d'antígens a la població, és cert, un percentatge et sortiran falsos negatius, però tindràs una imatge bastant clara de com està circulant el virus, on estan els brots i com anar a aturar aquests brots. Per tant, és una eina de control pandèmic molt útil, molt important, però més a nivell de salut pública que no de salut individual.
Professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya, metge investigador de la Universitat de Leicester i escriptor de llibres com aquest, Lliçons d'una pandèmia, per ser llegible, que val molt la pena. Salvador Massip, moltíssimes gràcies per tornar a atendre un mitjà com aquest.
Un plaer, fins la propera.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora. A Ràdio Estel. Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi. Pell apagada? Línies d'expressió? Saps tenir cura de la teva pell per combatre els signes de l'envelliment? Prova el més nou en Nutricosmètica. Beauty In and Out Elixir de Marnis. Beauty In and Out Elixir són vials per beure amb 5 grams de col·lagen hidrolitzat, àcid hialurònic i altres actius naturals per una pell radiant i lluminosa. Cuida't per dins i es notarà per fora. Demana Beauty In and Out Elixir de Laboratorios Marnis a herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
I arribem a les 9 del matí. A aquesta hora ens fixem en la xarxa que hi diu el món de Twitter. Mercè Raga, què tal? Bon dia de nou.
Què tal? Bon dia de nou. Estàvem compartint aquí amb el Joan Clas que el debat etern de les proves.
Sempre.
Perquè, clar, dèiem que el test d'antígens, el que té és això, és que te l'has d'anar fent perquè el que no et detecta... Bé, això li hauríem d'haver preguntat al professor, eh? Jo, és la meva teoria. No et detecta si, si tens el virus en aquell moment. El PCR sí. Saps? Bueno, el cap a punt d'explotar. Bé, esperem que durant els propers dies la Unió Europea rectifiqui i esmeni aquest espai burocràtic que ens hem quedat, doncs, tots els diagnosticats amb test antígens positiu, no? Perquè si no, és que no té sentit, perquè es feia el que marcava el protocol del seu moment. En fi, el que deies tu abans, que també ara la gent... Bueno, bé, jo, si ara ho tingués, aniria al CAP i demanaria que em fessi un PCR, no un antígens, no? Ens fixem en el món del Twitter perquè, mira, Mònica Mangas, tuitària, diu: ahir els joves de Catalunya ens dividíem en tres grups, els que eren en un casament, els que eren al Canet Rock i els que estaven confinats. Mira, un enginyer informàtic, ell és David Fernández, diu: la gent jove, i m'incloc perquè encara no estic vacunat, entenem que la prioritat de tota la pandèmia no érem nosaltres, perquè hi havia molta gent que estava en perill. Ho vam entendre i ho vam assumir. Ara que aquesta gent està fora de perill, vacuneu-nos i deixeu-nos en pau. Un altre reclam. L'experta en economia social, Alba Hierro, diu: jo de veritat que crec que la intel·ligència col·lectiva existeix i advocaria per donar instruccions clares i no fer prohibicions. Per veure l'Instagram patat de gent en festivals i discoteques en un moment de creixement exponencial dels contagis, em trenca una mica el cor. Què, encara un mes?
Som-hi.
Va, doncs el Quim Segal és, ell és investigador del Centre de Recerca IRTA, Cresa, i catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona. Diu: el SARS-CoV-2 sap com trobar les escletxes per continuar circulant i li estem posant fàcil. Tot el personal no vacunat és tan susceptible a la infecció com des del principi de la pandèmia. I si relaxem les mesures, la transmissió dins aquest col·lectiu, sobretot, està servida.
Una mica també el que ens explicava el professor Massi Pores d'ara. Sí?
Sí? Ja està? Sí? Espera't. Va, fem una més. El Xavier Tordi, tuitaire, diu: el canvi climàtic no existeix. El planeta fa anys que ens està avisant i no fem res. Una conclusió, reflexió, eh?
També. 7 minuts i arribem a les 9. Gràcies, Mercè. Volem saber els actes culturals també d'un dia com avui. Berta Sacanell, què tal? Bon dia.
Pren nota, l'agenda del dia. Bon dia. Per avui dilluns us proposem el concert en honor al músic Joan Brodier, considerat un dels compositors més destacats del segle XVI. Aquest concert forma part del Festival Barcelona Solidari i part de la recaudació anirà destinada a la Fundació Plat del Pobre, dedicada a combatre la pobresa i ajudar les persones d'edat avançada que viuen soles al barri gòtic. El concert serà a la Basílica de Santa Maria del Pi a les 8 del vespre. Podreu comprar les entrades al web fundaciobarcelona.com. I més coses. De cara a demà dimarts, a Tarragona, us proposem la inauguració de l'exposició fotogràfica Vint, una exposició basada en el món dels escacs. Les fotografies corren a càrrec del prestigiós fotògraf tarragoní Pep Escoda, que ens portaran l'enigmàtic món dels escacs com mai l'has pogut veure. L'exposició es podrà veure fins al 29 d'agost i la podreu visitar de dimarts a dissabte, de 9 del matí a 8 del vespre. I més coses, també anem cap a Girona amb més propostes. Per demà dimarts, el Museu d'Història de Girona ens proposa una visita guiada per explicar la història de l'edifici i els usos que ha tingut al llarg del temps. Coneixerem l'edifici com era la casa del senyor Escartellà, després la coneixerem com va ser el convent de Sant Antoni de Pàdua i fins a arribar a l'època actual en què es va convertir en el Museu d'Història de Girona. Aquesta visita guiada es farà cada dimarts a les 7 de la tarda per un preu de 3 euros. I acabem l'agenda d'avui dilluns a Andorra per recordar-vos que encara podeu visitar els museus andorrans per la nit. Per demà dimarts, visita guiada a l'exposició Toulouse-Lautrec, el famós pintor francès de l'època de la bohème parisina. L'exposició serà demà dimarts al vespre al Centre d'Art d'Escaldes Engordany de 8 del vespre a 10 de la nit. Aquesta activitat és gratuïta. Reserva la teva plaça al telèfon 376-802-255. 376-802-255.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Silent tears.